Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un intensiu de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, molt millor. Els dissabtes de 2 a 6 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens
George,
acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'obra cartes. Els diumenges a 2:15 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obra cartes. Els diumenges a 2:15 del vespre a Ràdio Estel. Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, els divendres a les 5 de la tarda i els caps de setmana a les 8 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els divendres a les 5 de la tarda i dissabtes i diumenges a les 8 del matí. De jazz. Com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un intensiu de jazz setmanal a la Cova del Jazz de Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, molt millor. Els dissabtes de 2 a 6 de la tarda, la Cova del Jazz a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria.
T'indigna la violència de gènere o la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i que presenta qui us parla, Montserrat Nebrera. Parlem d'educar des de la igualtat, de visibilitat, d'ocupació de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món més just i millor per tothom. Cada dijous, de 9 del matí a 9:15, a Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Hola, molt bona nit i benvinguts a tot el futbol femení. I hola, Catalunya, i a tots aquells i aquelles que ens escolteu, benvinguts a tot el futbol femení, un programa que parla de tota l'actualitat esportiva del futbol de noies i de les principals categories de futbol femení en un programa que parla de...
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I ho fa aquest programa, com sempre, també parlant amb el redactor i productor Paco Riojo i Mario Ramírez al control tècnic. Comencem, doncs, aquesta edició de Tot el futbol femení de cada dilluns aquí a Ràdio Estel. I com cada setmana comencem repassant els resultats que s'han donat en aquesta Lliga Iberdrola, la 8a jornada de Lliga. Paco Riojo, què tal? Bona nit.
Pues bona nit.
Victòria del Barça i empat a l'Espanyol, eh?
I prepara perquè crec que el diumenge o el dissabte no tinc l'hora, juguen el Barça amb el Real Madrid, aquí.
Aquí, no?
Aquí, sí. Sí. I el, però bueno, un 3-0 important amb l'Sporting de Huelva. Sí. Després el Nacho ens parlarà de com ha anat, com va anar el partit. I bé, es posa molt interessant aquesta lliga.
Vinga, si et sembla, Paco, parlem d'aquesta 8a jornada de la Lliga Iberdrola. Comencem, com sempre, parlant de la primera divisió estatal femenina i ho fem amb el Martín, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Martín, què tal? Bona nit.
Bona nit,
¿qué tal? ¿Com estàs, Martín?
Bien, aquí con toda la jornada, una jornada intensa y ahí, el mano a mano entre el Barça y Atlético Madrid, ahora hablaremos.
Paco. Muy bien, digas.
Digas tú.
Venga, Martín, vamos a dar los resultados de la jornada, que son los siguientes. Llevan 5, Zaragoza 1, Español 0, Real Sociedad 0, Barça 3, Sporting de Huelva 0, Madrid 0, Atlético 3, Granadilla 0, Valencia 0, Betis 1, Athletic 2 y Sevilla 1, Santa Teresa 2. La clasificación, Martín, y comenta...
Mira, Barça y Atlético Madrid con 22 puntos, Levante y Atleti de Bilbao con 15, Español con 14, Betis, Granadilla y Rayo Vallecano con 12, Valencia con 11, Fundación Albacete, Sevilla, Sporting de Huelva y Club de Fútbol Madrid con 9, Santa Teresa con 5 y Real Sociedad y Zaragoza con 1 punto. Bueno, la verdad es que es un mano a mano. Yo creo que esta liga hay dos equipos muy por encima de todos, que es Atlético Madrid y Barça, y va a ser una liga, vamos, tiene que pasar muchas cosas y muy malas para que todos no se jueguen la liga. Eso sí, yo creo que ya estamos pendientes del partido de vuelta en casa del Barça de Liga. Ya, como bien sabéis, ya empataron la semana pasada en campo del Atlético Madrid. Y yo pienso que el equipo, si uno de los dos equipos no comete ningún error, ese partido será decisivo para la liga, ¿no? Pero bueno, queda mucha liga y, oye, puede pasar de todo en el fútbol. Pero sí que a día de hoy veo un mano a mano entre los dos. Los demás creo que hay una diferencia importante con los demás y sobre todo a nivel de plantilla es bastante exagerado.
I el derbi madrileny, Martín, que se'l van portar a l'Atlètic de Madrid per 0-3, eh?
Sí, como igual podrían haber quedado 0-8, 0... ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que hoy día Barça y Atlético Madrid es que son muy superiores. Podrían jugar en cualquier liga europea, por ejemplo, en la francesa, y yo creo que estarían ahí arriba luchando también por las posiciones de ascenso, de ganar la liga, ¿no? Pienso que hay mucha diferencia y de momento estos derbis, así como hace unos años un Barça español era, bueno, 50-50, ahora ya también pasa lo mismo, ¿no? Hay una diferencia increíble que nunca, no quiere decir que no se pueda ganar, pero es muy difícil, al nivel que tienen a día de hoy, ¿no? Y el Madrid, pues, es un equipo recién ascendido, oye, y está haciendo una campaña ahí con 9 puntos intentando salvar la categoría y que yo creo que lo conseguirán, por lo menos de momento.
Pues muy bien, Martín. Mira, la próxima semana un Barça-Madrid. No tengo aún la hora. Me imagino que lo sabremos mañana por la mañana, lo más probable, ¿no? Atlético-Granadilla, Valencia-Betis, Athletic-Sevilla, Santa Teresa-Español, Albacete-Llevan, Sporting de Huelva, Zaragoza. Una jornada. Hemos de apuntar de que en el partido del Español Real Sociedad, la Real Sociedad se llevó un primer punto. No había puntuado aún, ¿eh?
Sí, no, el Español, oye, la verdad es que sigue siendo el equipo aspirina, ¿no? A todo el que está mal, se juega contra el Español, le saca algo. No había conseguido, y si no, mira a la vez, ¿no? Con el Español, el primer equipo. Una mala reza llega al Español y se toma la aspirina y a reaccionar. La verdad es que La temporada del Español, esto es una pequeña broma, ¿no? Pero la temporada del Español está siendo excelente, sobre todo para el nivel, bueno, para la plantilla que tiene, ¿no? Yo creo que ahí el cuerpo técnico está trabajando muy bien, las jugadoras que muchas vienen del fútbol base del Español, o casi todas, menos algún fichaje como la portera, que es una portera muy buena.
Y a la Mimi.
Exactamente, ya es veterana, pero bueno, yo creo que le está dando mucha sapiencia a esa portería que le hacía falta. El resto, chavalas muy jóvenes, crías jóvenes que vienen de la Segunda Nacional y, oye, que están haciendo una temporada para quitarse el gorro. Yo, la verdad es que no esperaba que estuviesen tan arriba en esta fase de la Liga, ¿no? Pero bienvenido sea. Y sí, la Real Sociedad es un equipo que yo he visto dos o tres veces ya por televisión y era incomprensible que no tuviese ningún punto, porque es un equipo que va, trabaja, sí que a lo mejor le falta algo adelante, pero es que es impresionante, siempre a última hora las enganchan y todos los equipos que juegan contra ella las pasan canutas para ganarle, pero la han conseguido ganar, menos el Español, claro.
I el que està donant una mica la sorpresa, Martín, i també Paco, és el Llevant, eh? Tercer amb 15 punts.
Sí. Lo que pasa es que el Llevant es un equipo que también tiene ya muchos tiros pegados ahí en la primera división femenina, ante Superliga. Ha sido campeón de Copa de la Reina, ha sido campeón de Liga, y yo creo que es un equipo que, bueno, igual no tiene tanto presupuesto, no han podido llegar a tener tanto presupuesto como Barça y Atlético Madrid, menos el año pasado, que al final creo que se metió en Copa de la Reina, empezó muy mal, este año está ahí arriba, a 7 puntos de los líderes, esperando algún fallo para ir acercándose poco a poco y poder disputarle la Liga, pero no es que lo vea difícil, no, es por el potencial de plantilla, y sé que soy reiterativo, pero es así, ¿eh?
Hombre, jugadoras como Charlyn da Silva, que marcó 2 goles, Nerea, tiene un equipo muy fuerte, Levante, es verdad, sí.
Sí. Normalmente es un equipo, suele ser de... Y es peleón, ¿eh? Aún no ha dicho... Estamos empezando jornada 8, queda mucho, mucha liga. Sabes que Barça está metido en la Champions, que eso puede desgastar. Bueno, a ver qué pasa. Yo creo que es pronto para hablar, pero sí que es verdad que están marcando diferencia. 7 puntos, 8 jornadas, al tercero o cuarto ya empieza a ser una ventaja considerable.
Bueno, pues vamos a la segunda división femenina. Pallejà 0, Barcelona B 4, Europa 0, Español B 1, Peña Ferranca 1, San Sardina 4, Sporting de Mahó 1, Igualada 3, Pardiñes 0, Seagull 1, AM de Lleida 3, San Gabriel 1 y Collera 4, Levante Las Planas 0. A ver.
Mira, en la clasificación, Barça primero con 22 puntos, Collerense 18, Seagull, AEM y Español con 17, Igualada con 14, Europa con 13, Sonsardina con 12, Pallejà con 7, Pardiñas con 6, San Gabriel y Levante Las Planas con 5, Sporting de Mahón con 2 y Peña Ferranca 0 puntos. Bueno, el Barça suma y sigue, está a 4 puntitos, va líder y como el primer equipo del Barça, ¿no? Ahí marcando un muy buen comienzo de temporada y de liga. Lo que pasa es que está ahí cerquita Collerense, está cerquita Seagull, cerca EM, incluso está el Español, ¿no? Que está ahí también muy cerquita de ello, y va a ser una liga apasionante y sobre todo apasionante para los equipos que se están disputando el intentar meterse ahí en el playoff, ¿no? Como Collerense, Seagull, AEM, Igualada, incluso hasta Europa, ¿no? Está ahí un poquito más descolgado, pero con una lucha que nos va a llevar hasta el final de temporada, creo yo. Algunos se descolgará, otros de los que vienen por abajo apretarán, y seguimos con San Gabriel y Levante Las Planas, pues que la verdad no están haciendo una muy buena temporada y les está costando mucho meterse ahí arriba. Es verdad que este fin de semana lo tenían bastante peliagudo con un Collerense y con el AEM, el San Gabriel, y no han podido sumar. Pero sí que es verdad que yo creo que no es la mejor temporada de estos dos equipos y son los que más me llaman la atención de los puestos de abajo, ¿no? De que estén tan abajo.
Muy bien, Martín. Pues nada, hasta la próxima semana, Martín. Un abrazo muy fuerte.
Venga.
Anem parlant, Martín. Bona nit.
Venga, bona nit.
El Martín, que ens portava sí. l'actualitat de la Lliga Iberdrola, de la primera i de la segona divisió. Digues, Paco.
No, que mira, que la classificació de la segona sí. divisió femenina, a la propera jornada, Levante Les Planes, Penyaferranca, Son Sardina, Europa, Espanyol, Pallejà, Igualada, Barça B, Sporting Mau, Pardinyes, Segull, Sant Gabriel, contra el Collerense. I ara anem a donar els resultats de la preferent femenina.
Endavant.
Ponteng, Esportiu 2, Vilafranca 0, Vic Riu 1, 4, Sabadell 0, L'Estartit 0, Porqueres 0, Sant Pere Pescador 4, Gabriel, Sant Gabriel 0, Fontsanta 1, Sant Andreu 3, AM de Lleida 1, Cerdanyola 1 i Molins de Rei 2, Escola de Plandejar 0. Pel que fa referència a la primera divisió femenina, Levante Les Planes 3, Amboia 3, Pubilla Casa 0, Fuensanta Fatjó 1, Cambrils 4, Pallejà 3, Hospitalet 3, Cunit 1, i Viladecans 3, Fundació Esportiva Cornellà 3. Pel que fa referència a la segona divisió femenina, el Sant Sadurní 1, Martorell 0, Olesa 4, Capellades 1, Abrera 0, Vallirana 3, Gelida 0, La Granada 10, Base Ordeola 0, Suburense 1, Tancat de Vendrell 3, Corbera 1, Sporting de Gavà 0, Odena 1 i Santa Coloma Cervelló 3, Sector Montserratina 0.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim aquí a tot el futbol femení, seguim parlant de la Lliga Iberdrola. Hem repassat marcadors, però volem parlar encara més extensament dels dos equips catalans de Barça i Espanyol de la Lliga Iberdrola, d'aquesta, com us dèiem, vuitena jornada. I ho fem amb el nostre col·laborador, un nou col·laborador, Paco, que és en Nacho López.
Evidentment. Hola, noche. Nacho, bona nit.
Bona nit, Paco.
Què tal, Nacho? Parlem d'aquesta victòria del Barça, perquè va guanyar clarament contra l'Sporting de Huelva per 3-0, i la veritat és que en un partit jugat al Ministadi i que l'equip culer es va imposar, per això, pel que dèiem, 3-0, a l'equip andalús, amb un doblet de la jugadora Patri Guijarro i un altre d'Andonova. La veritat és que el partit no va ser tan còmode com va semblar, no?
No, la veritat és que no, i hem de tenir en compte una cosa. El tècnic Fran Vázquez va sortir amb un 11 ple de rotacions, tenint en compte el proper compromís de l'equip en Champions. Hem de tenir en compte també que jugadores com Marta Unzué, Leila o Dugan, que normalment venien sent titulars en els últims partits, no van jugar, mentre que el tècnic blaugrana va optar per donar minuts a jugadores com Aitana, que sortia d'una lesió, o a moltes altres que pràcticament no tenien minuts acumulats. Tot i així, el partit va començar amb força intensitat al mig del camp, on Pati, com ja has comentat tu, va destacar per les seves tasques de recuperació de pilota i en el repartiment de joc, sobretot. El Barça gaudia de la possessió, però no acabava de concretar aquesta possessió en ocasions clares de gol. L'Sporting, tot i no generar gaire perill, estava ben arreplegat en defensa i buscava, sobretot, donar la sorpresa al contraatac, a base de pilotes llargues. El Barça va tenir poques ocasions, però sí que és cert que en va tenir un parell de clares. Bàrbara, amb un xut creuat, després d'una combinació amb Mariona i Alves al minut 7, i Mariona després, en un contra 1, al minut 17, van estar a punt d'obrir la llauna. L'Sporting, ja he comentat, que no va tenir gaires ocasions, però al minut 32, Jenny va tenir l'opció de poder donar sorpresa en un xut que finalment va marxar a córner. Abans del descans, el Barça va tenir la sort de poder obrir la llauna, va ser un servei de córner de Bàrbara, la portera de l'Sporting, Serrat, refusa malament una rematada de Mariona al segon pal, i Patri no va desaprofitar l'oportunitat per fer el primer al minut 35. Ja a la segona meitat, el Barça va sortir més còmode amb l'avantatge d'un gol, va trobar més espais i tan sols als 8 minuts de la segona, Patri ja va fer el segon de cap després d'un servei de córner del primer pal d'Andrés Alves. Un altre cop les blaugrana van fer mal a pilota aturada. A partir d'aquí, el Barça es va sentir molt més còmode, tenia assegurat el control del partit i les ocasions continuaven arribant constantment. Tot i així, l'Sporting no es va desanimar, tot i la desavantatge de dos gols. I al minut 73, Analu, després de combinar molt bé amb Mbélé, va tenir l'opció d'escurçar distàncies, però la portera Paños, del Club Barcelona, va estar molt encertada en la intervenció. Precisament, Patrick, que com ja hem comentat va fer els dos primers gols del Barça, va ser l'encarregada de fer una assistència a Andonova, que en un contra un contra Serrat va sentenciar el partit definitivament pel Barça. Al final, victòria còmoda pel Barça per 3-0. El Barça continua el líder invicte de la Lliga, empatades a punts amb l'Atlètic de Madrid, però amb el diferencial de gols a favor.
Aviam, un moment, no te'n vagis, que volem fer algunes preguntes. Digues, Aran.
No, jo volia dir-li que això que deies, que els dos primers gols del Barça, de les noies, de córner i a pilota parada,
Sí, no, i de fet, en la zona mixta després, Fran Vázquez va jugar la tasca de les seves jugadores d'estar encertades en precisament jugades d'estratègia. Era un partit on el Barça va fer molt poc mal pel mig, tenint en compte que l'Sporting estava molt arreplegat i no deixava pràcticament espais en la primera meitat, però vaja, al final el Barça va saber treure rèdit de les jugades a pilota aturada, que en aquest cas van ser dues jugades de córner. Al cap i a la fi, vaja, tot i que el Barça no guanyés de manera brillant, sí que va saber treure suc de l'estratègia de cara a emportar-se els tres punts.
Va, aviam, una cosa, Nacho. A partir del minut 73, quan va marcar el tercer gol al Barça, no creus que es va relaxar una miqueta? Perquè, atenció, aquest cap de setmana juga un partit de Champions, no? Van a Lituània, no?
Contra el Gintra, sí.
I després juguen amb el Real Madrid.
Vull dir... Amb el Madrid Club de Futbol, sí, senyor.
Sí, vull dir que es van relaxar una miqueta precisament per preparar aquests dos partits tan importants. Em refereixo que va moure el Fran Sánchez més la banqueta?
Sí, la veritat és que, mira, fixa't una cosa. Marta Unzué, que normalment venia sent la lateral dret del Barça en substitució de Fabiana, no va entrar en la convocatòria. I Marta Torrejón, que normalment juga de central, va jugar per la banda dreta, i Fran Vázquez va optar per donar minuts a Ruth, que normalment no venia sent titular, i fer parella amb Mapi. Sí que és cert que també jugadores com Aitana, com ja hem comentat abans, va jugar, era una jugadora que venia d'una lesió, i Fran Vázquez va optar per començar-li a donar minuts. A davant, sobretot, també, Bàrbara, que és una jugadora que no sol ser titular, i va ser-ho. I Mariona, per exemple, que tampoc venia sent titular, també va gaudir de minuts. També va moure la banqueta a la segona meitat, Gemma va entrar en el lloc de Mapi, i també va donar entrada a altres jugadors com, per exemple, el Line Rodi, que recordem que va entrar a la convocatòria i que, com és en el mateix cas que el d'Aitana, venia de recuperar-se d'una lesió. Olga també va jugar a la segona meitat, i la veritat és que, d'alguna manera, Fran Vázquez el que volia era refrescar l'equip o tenir-lo fresc de cara als propers compromisos.
És el que t'anava a dir, que, sens dubte, el Barça femení comença amb un bon peu, perquè és que li ve un calendari força apretadet. En 15 dies, les noies de Fran Sánchez jugaran contra el Madrid, el Granadí a la Lliga i contra el Gintra Lituà, doble partit, els vuitens de la Champions. O sigui, abans de que la competició torni a aturar-se per compromisos internacionals. La veritat és que és un autèntic turmalet, el que espera.
I que toca. Aviam, Nacho, que anem contra el rellotge. En dos minuts, explica'ns el que va passar als vestidors. Vinga.
Doncs vam tenir l'oportunitat de parlar primer amb el tècnic, com és lògic, i bé, Fran Vázquez es va mostrar bastant satisfet amb la fiabilitat de l'equip, tot i que l'equip va pecar d'intensitat en comparació a altres ocasions. També hem de tenir en compte el que hem comentat, que va apostar per un 11 plegat de rotacions. Tot i no guanyar de manera brillant, Fran Vázquez va saber valorar el pes de l'estratègia de cara a emportar-se els tres punts. Vull dir, al cap i a la fi, l'equip no havia acabat de guanyar de manera autoritària o no es va imposar amb autoritat, però tot i així va saber treure pes de les jugades d'estratègia. També vam tenir l'oportunitat de parlar amb Ruth i amb Patri, sobretot amb Ruth, que va ser una jugadora molt aplaudida quan va ser substituïda. Una Ruth que, vaja, va fer una valoració en línies generals del partit, ens va comentar que la falta d'intensitat de la primera meitat es va veure compensada amb un major rendiment a la segona, i sobretot és una jugadora que va valorar la importància de les rotacions, no tan sols pels compromisos que venen a l'equip, sinó per la pròpia autoexigència de les jugadores i perquè aquestes continuïn millorant. També va saber valorar la importància de mantenir la porteria a zero i seguir millorant els aspectes defensius. Recordem que el Barça venia d'encaixar un gol contra l'Atlètic de Madrid i, d'alguna manera, aquest partit va servir per continuar millorant en temes defensius. Mm-hmm. Hem parlat també...
Vale, deixem-ho, perquè anem contra el corrent.
Sí, Nacho, moltes gràcies i continuem parlant perquè, clar... Ens has portat una supercrònica, una crònica molt bona, molt, molt treballada, I la veritat és que val la pena escoltar-te i d'ara endavant també per, sí, per analitzar el Barça i també l'Espanyol, perquè l'Espanyol recordem que està fent també un bon paper aquesta, sí, temporada, Paco.
Molt bé, Nacho. Continuem parlant la propera setmana. Em recorda que tens un compromís amb el Barça-Real Madrid, d'acord?
Perfecte.
Adéu-siau, vinga. Nacho López. Bona nit.
Jo el que volia dir, Arane, és que l'Espanyol 0 era el 0-0. Això que va ser un partit molt intens, el que deia el Martín, que la Mimí, aquesta va parar, va fer grans parades, va sorprendre la Real Societat, sí, i no deixa de ser un punt important per l'Espanyol, que està fent una molt bona temporada.
L'Espanyol està fent una molt hipermega temporada. Ho dic perquè, perquè l'equip, clar, evidentment, l'Espanyol, sempre situarem la realitat de les coses, Paco. Econòmicament no té el pressupost del Barça.
No, evidentment.
Ni el tindrà de moment.
I a més perquè té problemes amb l'aspecte dels desplaçaments, el tema dels calés és important.
Clar, és obvi que l'Espanyol no té els recursos que té el Barça i, evidentment, es troba amb més limitacions en aquest aspecte. Per tant, és de destacar que ocupi a hores d'ara la cinquena plaça amb 14 punts. Més que res perquè, evidentment s'espera de l'Espanyol que salvi la categoria, però també és cert que no té, com dèiem, els recursos que té l'altre equip català, que és el Barça.
Evidentment. Pues molt bé.
Sí, seguim parlant de més coses, perquè si parlem de la Lliga Iberdrola, si et sembla, parlem del Martinenc, parlem d'un equip que allà al Guinardó també tenen equip femení de futbol. I volem parlar amb el David Córdoba, que és el màxim responsable de tot el futbol femení del Martinenc. Que recordem que l'equip de Guinardó està al costat de la parròquia de la Verge de Montserrat, i la veritat és que el Martinenc sempre ha sigut un històric de la categoria.
Sí, senyor.
Tant a tercera, quan ha estat a segona B, i també ara amb el femení. Digues.
Perquè té un gran director, que és l'amic Fido, que s'ha portat perfectament tot això, sí, i sempre facilita la tasca amb els mitjans. Clar. Pues anem a parlar amb l'amic Córdoba. David Córdoba, bona nit, buenas noches.
Hola, bona nit, què tal?
Muy bien, vamos a hablar del Martinenc, ¿eh, Aran? ¿Et sembla?
Sí, porque perfecto. Yo te quiero preguntar, lo primero de todo, ¿tú eres el máximo responsable del fútbol femenino o es el Alborg, el Tomás Alborg?
Bueno, yo soy el responsable de todo lo que es el área deportiva del club.
Es que te lo digo, y perdoneu, canviem d'idioma, sí, perquè llevas, sí, poco tiempo aquí y te resulta, sí, más fácil hablar en castellano, ¿eh? No hay problema.
Yo hablo catalán y hablo un poquito, y lo entiendo perfectamente, pero me siento más cómodo y...
Vale, bueno, pues no hay problema, cambiamos el idioma, que por algo somos bilingües aquí en Cataluña, no hay problema.
Muy bien.
A ver, la verdad es que David, lo que decíamos, ¿no? Que estáis en el Guinardó, al lado de la parroquia de la Virgen de Montserrat, y que, sí, bueno, que yo decía Edgar Alborg, he dicho Tomás Edgar Alborg, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿qué tal con el equipo femenino? Más que nada porque estamos creciendo como la espuma, porque llevamos ya nosotros un mes y medio, casi dos meses de programa, y la verdad es que cada semana, David, decimos lo mismo, ¿no? Que el fútbol femenino ha crecido una barbaridad. Y todos, casi todos los técnicos, responsables, coordinadores, nos dicen prácticamente lo mismo, ¿eh? Que de 5 años para acá ha crecido esto una barbaridad. ¿Tú cómo lo ves?
Totalmente de acuerdo. Nosotros, el Fútbol Club Martinén, apostamos por el fútbol femenino desde hace, pues ya 7 años va a ser, 2010, y actualmente tenemos 100 jugadoras en diferentes categorías, desde pequeñitas, de 7 añitos, hasta las amateurs, que tenemos este año dos equipos de amateur, y la verdad que estamos muy contentos, hemos sido los pioneros y muy contentos. La verdad que es una campaña que lo que nos gusta es potenciar y fomentar un poquito lo que es el fútbol femenino, y cada vez más hay más chicas que quieren jugar, y estamos encantados, la verdad.
La verdad es que esto que tú me dices me lo comentaba hace 8 o 9 años el amigo Fido, que tenía, sí, intención de montar un equipo femenino, porque, sí, sí, el resto de secciones a nivel de masculino también tenéis hockey, tenéis baloncesto y todo esto.
Judo,
¿no?
Sí, sí.
Y judo. Yo he visto un partido en el grupo de Esparraguera jugando a básquet. Bueno, entonces me dijo esto, y en este periodo de tiempo, pues por lo que tú me dices, el fútbol femenino ha pegado una... ha subido cantidad. ¿Tenéis el apoyo de los colegios o de la barriada?
Nosotros siempre queremos fomentar lo que es el fútbol, tanto en el barrio, colegios, estamos siempre y tenemos el apoyo de todos los colegios. Lo que sí que hay que decir, que nosotros al estar en Guinardó, tenemos problemas en el sentido de que no podemos aceptar a más jugadoras, porque no tenemos espacio. Es el problema que tenemos en el club, no tenemos espacio donde podamos practicar, porque no nos caben. pero sí que cada vez más las chicas, es que es el futuro. El fútbol, el futuro, el deporte, tanto el deporte femenino como el fútbol, sobre todo en particular, es el futuro y estamos apostando por ello muy, muy, muy grande. Y Fido, que sabe de esto bastante, ya lo vio con tiempo.
¿De dónde salió la idea esta aquí en el Guinardó, David?
Bueno, el
¿cómo surgió?
El Martinén, el club Martinén, desde hace muchos años ya está en la sección femenino de básquet, es pionero de hace mucho tiempo. Yo no había llegado todavía a Barcelona, que ya se sabía que el básquet femenino estaba ahí. Y pues supongo, la verdad que no lo sé exactamente, pero la sociedad está cambiando, la mujer, la dona, siempre con el deporte ha sido muy, muy puntera, ha sido muy... Y sobre todo aquí en Cataluña, hay que decirlo, yo llevo mucho tiempo viviendo aquí y el fútbol siempre ha sido, no sé si por los clubes históricos, que el club Martínez es histórico, pero siempre ha habido unas ganas de fútbol, pero no sabría decirte la verdad, no sabría decirte cómo surgió.
Porque el primer equipo del Martínez, ¿qué categoría está ahora? El equipo ahora femenino.
Ahora mismo, que este fin de semana hemos ganado 1-3, está en primera división.
Perdona una cosa, ¿de hockey también tenéis equipo femenino?
De hockey sí que tenemos.
¿Y de judo también?
Un equipo alevín.
¿Y de judo también practican el deporte también las chicas?
Oye, ¿lo lleva mi amigo Viadé esto? ¿El equipo de hockey patines lo lleva el Viadé o lo lleva un coordinador que había estado en el Claret?
Pues no te lo sabría decir, ¿eh?
Bueno.
No te lo sabría decir.
Entonces, lo que seguimos diciendo, 7 equipos sí. Y 100... Arán, es que han dicho que tienen 100 niñas en el...
Unas 100 niñas, jugadoras, sí, pero entre 7 y más de 19 años.
El problema es...
Actualmente son 5 equipos femeninos.
El problema, dices, que son las infraestructuras, pero claro, ¿esto lo habéis hablado con la directiva, con los...? Claro, esto sí. Es complicado, ¿no?, de resolver, pero evidentemente claro. Es hablarlo y como más demanda haya, evidentemente el club tendrá que hacer algo, ¿no?
Sí. Club, estamos trabajando desde hace mucho tiempo, tenemos reuniones con distrito, con diferentes partidos políticos, intentamos hablarlo, exponer la situación y son conscientes, la verdad, y estamos ahí pues trabajando para poder tener cada vez más chicos y más chicas sobre todo para el deporte.
¿Os viene mucha gente a veros, a las chicas?
Pues vienen más de lo que nos creemos. Yo estuve hace 2 semanas y había bastante gente. Lo que sí que siempre decimos lo mismo, el fútbol y el deporte en general ha cambiado, el estilo de vida ha cambiado y ahora es más difícil mover a la gente a ver el partido. Ahora en cambio es más fácil que venga gente a hacer deporte. Esto ya lo decía nuestro presidente Manuel Bengrá lo decía, que ahora acá él lleva 40 años y sabe muy bien de esto y él decía eso y estoy totalmente de acuerdo, que cada vez más es más difícil mover a la gente a ver el partido, pero que la gente venga a hacer deporte, y sobre todo las chicas con el fútbol, es fácil. El problema es eso, son las instalaciones, que nos faltan campos.
Pero Córdoba, en más de una ocasión he hablado con Fido, con la cantidad de años que hace que el Martinén está en la élite del deporte aquí en Barcelona. No hay manera de que se os ceda algún terreno, algún polideportivo más, pero lo tenéis todo a tope. Y yo me imagino que, mira que han pasado alcaldes por Barcelona y hombre, no, claro, es verdad, oye, es cierto, yo lo he vivido en directo.
Sí,
imagínate, cuando yo iba al Foment, aquel colegio del Foment que tenía 10 años, ya íbamos al Martinén a hacer deporte. Y siempre con la misma historia, es que necesitamos otro polideportivo, otro ayuntamiento.
Hace años que dura la historia.
Muchos años estamos, como os he dicho antes, estamos trabajando, intentando, contactando y estamos trabajando para que en un futuro que sea ya cercano podamos tener más instalaciones para poder tener más equipos, porque al final lo que fomentamos es el deporte en el barrio. Tenemos muchas niñas ya cada vez desde pequeñitas que los padres nos dicen que quieren jugar a fútbol, que les gusta el deporte, pero vuelvo a lo mismo. Falta esto, instalaciones, que estamos y seguro que con el tiempo nos van a facilitar, no sabemos cómo, pero algo tendremos seguro.
¿Os ayudan los comercios del barrio en este aspecto?
Siempre, sí, sí, sí. Nos ayudan. Bueno, publicidad, siempre tenemos el apoyo, pero bueno, al final es lo de siempre. Si no hay pista, no podemos tener a más niños.
El barrio de Guinardó es un barrio muy muy rico en apoyar al deporte toda la vida.
Sí,
oye, pues nada, que alguna cosa me le den a día, Córdoba. Oye, no, que no, no, que nos gustaría más adelante poder hablar con alguna jugadora del primer equipo.
Perfecto. Sí. Sí, sí. Perfecto, pues sí, cuando queráis yo nos ponemos en contacto y podéis hablar con la capitana, entrenadora, como queráis.
Perfecto.
Sin problema, encantado.
Muy bien, David. Muchas gracias, David Córdoba, responsable del fútbol femenino del Martinenc. Y
bueno, si recuerdas al Fido.
Sí.
Ahora mismo se lo daré, le daré un abrazo de vuestra parte.
Volvemos a hablar en breve. David, gracias.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit. Amb el suport de la Federació Catalana de Futbol. Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Seguim aquí a Tot el Futbol Femení, a Ràdio Estel, i parlem ara d'un equip mediàtic que en el seu dia ho va ser, sense anar més lluny, perquè l'AEM de Lleida va guanyar en categoria femenina de nenes una lliga en la que també hi participaven nois. Doncs bé, volem parlar ara del primer equip femení de l'AEM Lleida i ho volem fer concretament amb la seva capitana, que és la Vanessa Núñez, que és també davantera de l'equip i ella té 24 anys i, com dèiem, també és la capitana de l'equip de l'AEM de Lleida. Un equip que va guanyar un campionat contra nois i que la Vanessa Núñez ja està al telèfon. Vanessa, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, explica'ns una mica això, perquè mediàtiques ho sou, més que res perquè quan obres la web de la vostra, de l'AEM de Lleida, surt lo de la Sexta i surt explicant que veu guanyar, no vosaltres, però sí una categoria inferior a la vostra, una lliga en la que també hi participaven equips de nois.
Doncs sí, mira, doncs fa 5 anys teníem les nenes que competien amb un equip femení i com que no tenien gaire tirada i guanyaven sempre sobrades, vam decidir posar-les amb nois. Mm. I tot això va portar molt èmfasis i mira, vam tenir molta sort i després de 4 anys vam aconseguir guanyar la lliga dels nois.
Us veu haver d'empassar pel que s'ha vist, perquè tu entres a la web i es veu molt clar, eh? Es van haver d'empassar aquestes noies molts comentaris masclistes, eh?
Sí, bueno, això sempre ha estat al futbol femení. Ja.
Però clar, més guanyant, més encara.
Doncs sí, hi ha molts nens i sobretot pares que no acaben de veure del tot bé que noies encara l'any que estem juguem a futbol.
Vàries coses. L'AEM és un dels equips amb l'ulleret del president Subies i del vicepresident Lleó. Això és un comentari meu, tranquil·la. Escolta'm, a la segona divisió femenina esteu fent un gran paper, eh? Aneu les quintes. Només per sobre vostre està el Barça, el Cullera, el Segur i l'Espanyol B, no?
Bueno, aquest cap de setmana ens hem posat quartes ja, que vam guanyar ahir contra el Sant Gabriel i estem ahí empatats a punts, però la veritat estem quartes. Sí, molt bona temporada, molt contentes, a veure si podem aguantar aquest ritme.
Home, 3-1 amb un equip com el Sant Gabriel, que és un dels equips pioners del futbol femení, és un bon resultat, no?
Doncs sí, crec que tenim molt bon equip enguany i estem treballant força bé. A veure si ens segueixen acompanyant els resultats i podem lluitar a veure per fer el play-off.
Quines sensacions teniu?
Tenim complicat perquè...
Sí, a hores de...
Bé.
Sí. Digues.
Estem, ja et dic, l'equip està molt cohesionat en si, amb el cos tècnic, amb moltes ganes de poder ser gran també amb el primer equip i que no es parli només de les noies, que ben merescut s'ho tenen també.
I en preferent femení, vareu empatar a un amb el Cerdanyola, que ja vam tindre aquí el representant del Cerdanyola. I què va passar? No es va poder guanyar el Cerdanyola? Bé.
Bueno, vam tenir ahir per aquí per allà molt fort vent també, crec que ens va... No tampoc els venes per als equips, però va costar jugar a futbol, tenir la pilota a terra i va costar molt.
Vane, el que deies una mica, repassant, fent recapitulació dels últims partits,
Veu guanyar els tres primers partits, veu perdre contra el Barça B i veu empatar contra l'Espanyol. Contra el Son Sardina, veu tornar a guanyar i contra les Palves veu tornar a empatar. Ahir jugueu contra el Sant Gabriel, veu guanyar, com has dit, i com va anar el partit ahir? Perquè el Sant Gabriel no és fàcil.
Bueno, com t'anava dient, també va estar molt marcat pel vent. Vam aguantar primera part 0-0 amb el vent en contra, que va ser el que esperàvem, perquè és molt difícil jugar amb tant aire. I la segona part el vam tenir a favor i tot van ser, vinga, a provar xuts des de fora l'àrea i vam tenir la sort que entressin els tres gols.
Quants equips teniu femenins aquí?
Tenim, crec que enguany som 7 equips. Tenim des d'un benjamí femení, les més petitones del club, fins a nosaltres.
I on queda el vostre camp? Vora de Lleida? Dintre de Lleida? On?
Bueno, ens queda just una mica a les afores de Lleida, al secà de Sant Pere, al barri, just a, cap a les afores de Lleida.
Que té mèrit, això, de que puguin estar una, que tinguin tants equips, la M, amb una localitat com Lleida, que el futbol femení s'ha despertat fa uns anyets, només.
Sí. Doncs sí, gràcies al club, sobretot el president, va apostar amb nosaltres des del primer any, i any rere any s'ha anat creixent, i ara ens trobem que totes les nenes pregunten per si poden jugar aquí.
El proper partit el jugueu contra el Segull, quin esperes?
Sí.
Home, el Segull del nostre amic de...
Partit complicat, molt complicat, i més a casa seva.
A Badalona,
el Segull, sí. Les dues últimes temporades és l'equip que ha fet el playoff, i ens esperem un equip molt, molt rocós.
Home, va arribar a fer la fase final del Campionat de Catalunya, el Segull, i és el que tu dius, és un equip molt rocós, perquè té un tècnic que fa cremar molt a les jugadores, és veritat, sí.
Sí, sempre van molt fortes, van al xoc, busquen el xoc, i juguen molt còmodes al seu camp. Serà un partit complicat.
Quan jugueu?
Diumenge a les 12, crec.
Vale.
Després ve l'Sporting de Mahona a casa, i dos partits seguits a fora, o sigui, que ja teniu en ment, suposo, que tindreu dos compromisos a fora seguits, eh?
Bueno, lo de viatjar crec que ho portem força bé.
Sí? Com ho porteu?
Estem acostumades. A l'estar aquí a Lleida estem acostumades cada 15 dies tenim que agafar el bus i moure'ns.
Això ho noteu físicament o què?
Bueno, crec que fa tants anys que ho fem ja que ja ho tenim com a costum. Clar, quan toca viatjar a Mallorca o així costa molt més perquè hem de matinar, agafar bus, després avió... Es fa molt més cansat. Però no, a Barcelona ja ho tenim com a costum i bé. Crec que des de petites que ho teníem ja ben agafat.
La veritat és que us hem volgut fer un homenatge perquè ens han parlat molt bé de la vostra entitat i bueno, aquí teniu el programa nostre, Futbol Femení, per tot Catalunya, Ràdio Estel. Quan vulgueu, qualsevol nostre de què feu, que organitzeu, ens ho dieu, eh?
D'acord.
Molt bé. Vanessa López, moltes gràcies, capitana de la M Lleida i davantera també de l'equip de la M Lleida femení. Molta sort, moltes gràcies, i seguim parlant d'anar endavant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
La Vane López, Paco, que...
No, l'entitat, ja et dic, és l'equip dels ullets, dels grans jefes de la Federació Catalana. No, bueno, amb molts, però són de Lleida. No havíem tingut encara cap equip de Lleida.
No. I el que hem tingut, déu-n'hi-do, perquè és que és mediàtic. Aquest equip, va haver-hi un equip de nens que va guanyar aquesta, com deia molt bé la Vane López, la lliga de futbol mixt, com una lliga mixta que vam fer, que va rebre moltes... jo crec que... A veure, això ja és una opinió personal meva, Paco? Però jo crec que també devien ser gelos de veure els nois derrotats per un equip de noies. Que, clar, encara que no hi hagi... Que s'accepti que juguen a futbol les noies, depèn de com tampoc s'acaba d'acceptar. És a dir, ha crescut molt... i desgraciadament encara no s'accepta.
Està molt acostumada, ja ho ha dit la Vane.
Que guanyin amb un equip de nois, jo no sé com els sentava els nois, però ja et dic que a la web de la M Lleida hi havia un vídeo que és molt interessant d'una periodista de la Sexta que parlava i els hi feia una entrevista a les noies i les noies, dos d'elles, de aquestes nenes petites, deien no, és que quan ganàvem els partits a los chicos, quan guanyàvem els partits als nois, doncs es posaven a plorar i rebien molts comentaris per part de la graderia, dels pares dels nens... Que, clar, després això influeix, Paco, perquè si un nen veu que son pare està insultant de forma masclista, doncs el nen farà el mateix que el pare.
Desgraciadament és el mal d'avui dia. Doncs pues vinga.
Anem a la publicitat, fem una pausa i tornem de seguida, va. Cada dilluns de 10 a 11 de la nit, a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel. amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol.
Lift a macaer of your face, brooding over the old disgrace that black...
Cada divendres a les 10 de la nit, El Penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El Penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per El Cafè d'en Víctor, Ibapeo Cigarrillos Electrónicos, Restaurant Siurana i Instalaciones Berna. A partir del dilluns dia 6 a 9:45 del matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres tindràs una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant, un magazín ple d'entreteniment i bona ràdio. A partir del dilluns 6 de novembre, de dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Estigues atent!
Per molts anys, princesa. Ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en una
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut, senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'obre cartes. Els diumenges a 9:45 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obre cartes, els diumenges a 9:45 del vespre, a Ràdio Estel. Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I seguim parlant de futbol femení i ho fem ara del CatGas de Santa Coloma, l'Indústries García, del futbol sala. Ho fem amb el Daniel Gijón, que és el responsable del futbol sala femení del CatGas. Dani, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Bé, aquí, treballant una miqueta.
Suposo que és el que t'anava a preguntar, que enfeinat i amb el futbol sala, ja no només masculí, que tothom el coneix, sinó femení, que aquí a Santa Coloma és un esport molt jugat, també. Explica'ns una mica com funcioneu, Dani.
Doncs mira, bueno, no és gaire diferent, com fins a l'altre club. Bàsicament, el femení porta a cap cas uns 10 anys. Jo porto amb el grup uns 3. I bé, bueno, mira, és com masculí. Entrenem 3 dies per setmana, una horeta. El que ja està molt atapaït, els pavellons seguia a Santa Coloma. I res, bàsicament, de treballar amb les noies, com volem que juguin, que defensin, i bé, lluitar més o menys un dia a dia com un altre equip.
Una cosa, l'equip del CatGas, Indústries García, tota la vida ha sigut un equip masculí de tota la vida, bueno, que han jugat a Divisió d'Honor, han tingut títols. Aquí se li va ocórrer la idea de poder formar un equip de noies, també.
Doncs, hòstia, amb aquesta pregunta m'enganxes, perquè no tinc ni idea. Jo sé que el José Mármol, que és el meu company...
Sí, el José Mármol, sí.
Sí, José Mármol, porta com 8 anys amb el femení. No sé, sincerament, si és el primer entrenador o l'únic entrenador que tinc pel femení.
I quants equips teniu en aquests moments de noies?
No, noies només tenim el sènior, de moment.
El sènior. Però que jugueu també a la pista del CatGas, no?, allà a Santa Coloma?
Sí, els partits són a la mateixa pista on juga tot el club, a la pista del primer equip.
Dani, quan es diu això, t'ho pregunto perquè l'hem preguntat a tothom, eh? Quan es diu que fa 5 anys, de 5 anys cap aquí, us diuen que heu crescut tant, t'ho haguessis cregut? Ho dic perquè tots els entrenadors, coordinadors, delegats, entrenadores, també noies, la seleccionadora de catalana de futbol, sense anar més lluny, la Natàlia Arroyo ens ho va confirmar també, que des de fa 5 anys a ara heu crescut una bestialitat. És cert això, també, aquí, a Santa Coloma?
Sí. Sobretot el cas de nosaltres, portem ja aquest any el tercer consecutiu que estem a la màxima categoria catalana, divisió d'honor, però no tan sols al cap cas, sinó, per exemple, altres clubs de Santa Coloma, com el Manent Santa Coloma, el Sagarra, el Ràpid, són equips que fa un, dos o tres anys que també estan apostant pel sala femení. Això penso que és tot un èxit.
Dani, quin creix més, el futbol sala femení o el futbol 11? Ho dic perquè, clar, segons quin territori o quina ubicació o zona determinada, creix més un que l'altre, no?
Evidentment. Com suposo que pot dir el de Santa Coloma, jo diré que és més important el futbol sala que el futbol, i això de tota la vida.
Pel tema del marfil, Paco, també, el marfil Santa Coloma.
Home, aquí el problema puntal, és que sempre ha tingut l'apoio d'Indústries Garcia, marfil, ara el CatGas, i bueno, s'espera que l'equip a la secció de futbol femení continuï creixent, no, Dani?
Sí. De fet, fa 2 anys, quan jo vaig arribar, concretament, ens van dir que el club tenia els diners per poder mantenir, bueno, mantenir, no? En el cas que l'equip pugés a la divisió nacional, l'anomenada plata, que tenien diners per poder assolir renta, i amb això estem intentant, perquè aquest any podrem assolir aquest desig.
En el futbol sala, us ve molta gent a veure-us, a les noies?
Doncs sí, superament sí, i mira que tenim un horari força dolent, ja a les 7 de la tarda, que el partit volia no, que gairebé a les 9, que era de futbol, però sí, ens venen a veure sobretot gent gran, amb les samarretes del CatGas inclòs. Sí, jo estic força content, per mi va ser algú sorprenent.
Llavors vols dir que l'horari també influeix, eh?, amb l'assistència de públic.
Sí, evidentment.
Pues molt bé, Dani, jo poquet a poquet, perquè l'objectiu d'aquesta entitat de Santa Coloma, recordem que després del Barça, l'equip de Santa Coloma, el CatGas antic, Indústries Garcia, són dels equips pioners amb el futbol sala. I en fi, i esperem que vagi creixent molt l'entitat a nivell de futbol femení, d'acord? ¿Vale?
Daniel.
Això esperem tots.
Daniel Gijón, responsable del CatGas Santa Coloma de futbol sala femení. Moltes gràcies per atendre'ns i seguim parlant d'ara endavant.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
El Daniel Gijón, que feia aquestes valoracions del futbol sala femení.
Orgullosa. Orgullosa de jugar a futbol. La Federació Catalana de Futbol aposta pel futbol femení i engega el projecte Orgullosa, un projecte que vol normalitzar i popularitzar el futbol femení a Catalunya. Orgullosa. Orgullosa de la Federació Catalana de Futbol. Tota l'actualitat del futbol femení a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
I entrem a la recta final del programa, tot el futbol femení, i ho fem repassant, queden uns 10 minuts, Paco, repassant l'11 ideal, no?
Sí.
De la Lliga Iberdrola, eh?
Sí, farem alguna... Però abans vull donar-te...
Sí, digues.
S'acaba d'enviar el cap de premsa del Barça, a l'amic Jordi Clos, de futbol femení, que el partit entre el Barça i el Real Madrid se juga el diumenge a les 18 hores a la Ciutat Esportiva.
A la Sant Joan d'Espí.
O sigui, repetim, Barça-Real Madrid, recordem els nostres seguidors, diumenge, el proper diumenge, a les 18 hores, a la Ciutat Esportiva.
Te'l perdràs, Paco?
És que no ho sé, perquè jo el diumenge a la tarda, com que tinc tantes coses que fer...
I em sembla que el diumenge serà algo innegociable, eh?
Però jo crec que el donaran per la tele.
El donaran per la tele, però la veritat és que un derbi femení també fa gràcia de veure.
Home, ha de ser guapo.
Perquè jo recordo que l'any passat, no sé si te'n recordes, que vam anar amb l'Aleix a veure el Barça Paris Saint-Germain de la Copa d'Europa, del Ministadi. El camp feia patxoca, eh? El Ministadi estava gairebé ple, eh? Només hi havia una part que estava una mica buida. I jo crec, tinc la percepció d'aquest partit entre el Barça i el Madrid. També et dic una cosa, que no entenc per què no es juga al Ministadi, perquè els partits així importants, potents, es juguen al Ministadi, partits rellevants, és a dir, quarts de final de la Champions, semifinals, contra l'Atlètic de Madrid, l'any passat es va jugar contra l'Atlètic de Madrid al Ministadi, i contra el Madrid no es vol jugar al Ministadi, es juga a la Ciutat Esportiva, no?
Entenc, jo crec que seria millor jugar i tindria molta més gent, però sí. Bueno, no podem...
És que el problema, Paco, de la Ciutat Esportiva del Barça, que està molt bé, jo he anat un parell o tres de vegades ja, però clar, queda lluny, queda més lluny, queda Sant Joan d'Espí.
Clar, és que és...
Vulguis o no,
qui es desplaça... Això ho haurien de mirar-ho,
el transport públic i tot això. Clar, i després hem de tenir en compte que amb un any, amb dos, jo crec que amb dos anys, un any i mig, dos, el Barça començarà a jugar al filial a l'estadi Johan Cruyff.
Evidentment, però bueno, d'aquí que comenci, però jo també crec que aquest partit segueix sent un que juga al Ministadi, però bueno...
Sí.
En fi.
A veure què passa. El dius que Barça-Madrid diumenge
a les 18 hores al Ciutat Esportiva
de Sant Joan d'Espí. De Sant Joan d'Espí, sí. Anem amb l'onze ideal, Paco, digues.
Mira, la portera és la Mimí de l'Espanyol, que ha fet una... va fer un gran partit. A darrere jugaran la part de darrere, la Junara de l'Atlètic de Madrid, la Pujades a l'Espanyol, la Cubedo del València, al mig del camp, la Corredera de l'Atlètic de Madrid, la Patrick Guijarro del Barça, que va fer un gran partit,
sí.
La Rosa Márquez del... La Rosa Márquez, i la Mati de l'Albacete, i a la delantera pues, estan la Jessica da Silva del Levante, la Charlie del Levante i la Estefa del Santa Teresa, que és una entitat, que és la Santa Teresa, que té jugadors molt bones, no?
És curiós, perquè no està gaire ben classificada. Però
mira,
però sí que...
de l'Espanyol tenen dos, eh? Tenen la Mati i també tenen l'altra jugadora de l'Espanyol, que ha fet un bon paper. En fi,
dius que aquesta setmana està la Patri Jarro, golejadora l'altre dia contra l'Sporting de Huelva, eh?
Sí, molt bé, sí. I la jornada serà València-Betis, sí. Barça-Real Madrid, a les 18 hores a la Ciutat Esportiva,
diumenge,
Real Societat-Rayo Vallecano, Sporting-Saragossa, Santa Teresa-Espanyol, Atlètic-Sevilla, Albacete-Llevant, i Atlètic de Madrid-Granadilla.
Aquesta serà la novena jornada de Lliga. Recordem el marató que té el Barça de Tourmalet entre sí. Champions i Lliga, i recordem que també es tornarà a aturar la Lliga Iberdrola per compromisos internacionals. Alguna cosa més, Paco, a dir?
Home, no, les golejadores, va la Charlie Corral del Llevant, que ja té 10 punts. Bueno, el que deia el Martín, que el Llevant té molt, molt bon equip, la Rodríguez de l'Albacete, que té 6, i l'Andrea Alves del Barça amb 6 gols. Aquestes són les golejadores del... a la jornada, pues, número 8 de la
Lliga Iberdrola.
De la Lliga Iberdrola.
Una Lliga Iberdrola que la setmana que ve, Paco, recordeu un altre cop més, Barça-Madrid, de noies, Barça-Madrid a la Ciutat Esportiva diumenge a les 6 de la tarda. Ho repetim i fem èmfasi perquè és un partit molt important,
pues sí.
I un partit que sempre atreu públic.
Sí,
un Barça-Madrid, sigui on sigui, no? De la categoria, de l'esport que sigui, de la modalitat que sigui, sempre tindrà gent al camp, eh?
Doncs pues molt bé, pues en parlarem d'aquest partit d'una manera àmplia, evidentment.
Sí, sí, en parlarem la setmana que ve, el dilluns, que serà dia 13 de novembre, i tornem la setmana que ve. Doncs
pues molt bé, pues molt bé, fins la setmana que ve. Bona nit.
I ho deixem aquí. Gràcies, Paco Riojo, redactor i productor del programa, i també al nostre col·laborador, en Nacho López, i al Mario Ramírez, que ha estat al control tècnic, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens trobem dilluns que ve aquí, a tot el futbol femení, a Ràdio Estel. Adéu-siau, bona nit i molt bona setmana a tothom.
tot el futbol femení a Ràdio Estel cada dilluns de 10 a 11 de la nit, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.